La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui el nostre convidat és el terapeuta en educació emocional Jaume Campos, autor de Dos equipajes para un solo viaje, Educación emocional para las relaciones de pareja, Granica, llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. Jaume Campos ens arriba amb un desafiament, revisar i posar en ordre els equipatges de la nostra vida, del nostre viatge per la vida. Benvingut, Jaume.
Hola, què tal? Com esteu? Molt bé, moltes gràcies.
Dos equipajes para un solo viaje és una reedició del seu primer llibre del mateix títol, publicat a la plataforma Bubok, i ara, 6 anys després, el presenta ampliat, actualitzat i millorat. Això suposa una nova dimensió del seu missatge?
Sí. Sí, perquè el que passa és que a través del temps les coses van canviant, tot canvia, tot és un canvi continu, i entonces ara en aquest moment, quan vàrem fer el llibre, el canvi era evident, entonces lo de abans ja no tenia el mateix, possiblement el fons siga el mateix, però la forma és distinta, pot aplegar molt més a la gent, al propi lector, se pot entendre millor.
La nostra societat necessita una gran revolució emocional, això em va dir fa un temps en una entrevista. Segueix pensant el mateix?
És que és de l'únic que hi ha una gran mancança. O sea, és increïble el fet de que polítics o gent que té que dur la responsabilitat o d'un país o de qualsevol cosa no promocione l'educació emocional, el fet de gestionar les emocions. És que a qualsevol part de la teua vida, a qualsevol part, siga la familiar, siga de parella o siga empresarial, el que falla és el sistema emocional. La tendència és a esquivar i a no enfrontar-se perquè no saben gestionar les emocions. Les emocions mos duen, i mos duen moltes vegades al passat, perquè no tenim arreglat eixe passat, no hem adeprès dels conflictes d'abans.
Perquè realment què és l'educació emocional? Com la definiria breument?
Mira, per a mi, l'educació emocional és... Nosaltres tenim una sèrie d'interaccions en la vida a nivell emocional, contínuament. Eixes interaccions tenen que veure en el passat i en el present. La forma d'actuar del present té que veure en el que han viscut en el passat. Però han viscut però no han gestionat, no saben gestionar. L'educació emocional mos permetís gestionar. És dir, quan jo tinc una emoció en la meva germana o en ma mare o en qui siga o en una parella, jo note on la percebisc, note en què té que veure en la meva vida, què és el que tinc a dependre d'aquest conflicte, perquè aquesta és la clau de l'educació emocional. Què és el que tinc a dependre de la vida, d'aquesta situació? I entonces el conflicte, que sempre estem procurant amagar-se dels conflictes, esquivar els conflictes, es converteix en un aprenentatge, és com una alquímia emocional, en què el conflicte es converteix en un aprenentatge. Deixem ja d'estar amagant-nos, esquivant tot el que són els processos emocionals. Es comencem a donar-se compte de quines són les mancances que tenim i com arreglar-les i com a dependre d'elles.
Parla del passat. És evident que tots tenim aquest passat que ens pesa. Vostè m'imagino que també, perquè tots arrosseguem aquests prejudicis i lluites internes. Jaume Campos també va tenir un moment a la seva vida en què es va sentir desubicat i fora de lloc?
Sí, gràcies a això estic així. És a dir, gràcies a les meues experiències personals i al meu desig de sortir d'elles, perquè sempre he tingut la necessitat a nivell emocional, a lo millor en altres aspectes de la meua vida no, però a nivell emocional sempre ha necessitat entendre emocionalment, no mentalment, els processos per els que estava passant i el que estava ocorrint al meu voltant. Sentia la necessitat de soltar les cortines i veure què n'hi ha darrere de la paret, perquè necessitava aquest canvi. És algo que m'impulsava des de l'interior. I tot això, en principi, en mi personalment, fa més de 30 anys que treballo en el meu mètode, i al principi era tot una búsqueda de personal, de poder eixir dels conflictes, de poder respirar, d'eixir de baix de l'aigua, obrir la boca i dir ja puc respirar i estar bé. I estar en pau, mínimament en mi mateixa, perquè bé no n'hi ha ningú, però mínimament. I això, a partir d'ahir, ja comencé a sentir la necessitat de poder ajudar els demés.
El psicòleg Antonio Blay va ser de gran ajuda per a vostè, perquè sempre ho comenta, ell li va canviar la vida. Per què? Per què aquesta persona és tan important?
Mire, quan als 15 anys mor mon pare i jo li dono un bes, abans de tancar la caixa, se me queden els llavis xelats, i bueno, la psicologia no accedia a aquesta informació inconscient. Procurava, intentava estar millor, intentava, tot era procurar i intentar, però no era un verdader canvi. I no tenia eixida. En totes les teràpies que feia i totes les coses d'aquella època, jo no veia ninguna eixida. Hasta que a Antonio Blay, i Antonio Blay me digué, no, el problema està en l'inconscient, hi ha que treballar d'una altra forma. No tens que anar directe a llevar el problema, no se té que anar directe, se té que anar al fons. I ahí es comencia a treballar i se libera el conflicte. I a partir d'ahí vaig entendre el treball de Blay.
No em negarà, i endinsant-nos en aquests dos equipajes per un solo viatge, que les relacions de parella, siguin del tipus que siguin, sempre tenen moments difícils. Quins són els problemes més comuns en les relacions personals?
El problema més comú de la relació personal és cada un. És dir, jo naix en un entorn, genere un codi d'entendre la forma d'actuar, la forma de sentir i de viure i d'entendre, interprete les situacions a través de lo que jo he viscut en el meu entorn i l'altra persona també. I saps què passa? Que la màgia de les relacions de parella és molt senzilla. La màgia és la polaritat. És dir, que si a mi m'agrada el camp, a la meva parella li agrada la platja. Si a mi m'agrada la gent, estar amb molta gent, a la meva parella li agrada estar sols. Entonces, hi ha una dualitat molt gran que per aconseguir, jo dic, la relació de parella, per aconseguir una relació de parella, fa falta que uno isca de uno i entenga l'altre. I això, si no mos treballem, és impossible, perquè en la maleta que cada un du carregar, en l'equipatge que cada un du ple de raere, de les interpretacions i la forma de vore, no cap la polaritat.
Aleshores vol dir que és possible una relació de parella que comparteixi i aprengui i al mateix temps no perdi l'essència personal.
Per supost. És que crec totalment en aquest procés. Crec totalment en aquest procés. El que passa que mentre no tinguem recursos per a fer-ho, la gent enganyarà, s'ocultarà, interpretarà, mentirà i farà com a que no veu, com a que no sent, com a que no entén. Perquè no pot una persona no pot fer front a algo quan no té recursos per fer-ho.
Jaume Campos és terapeuta en educació emocional i creador del seu propi mètode, anomenat Desbloqueo Energético Emocional Profundo, DEEP. És un dels pioners en aplicar la tècnica del biomagnetisme a Espanya. L'any 1987 va fundar el Centre de Teràpies Naturals Espai d'Harmonització Energètica i des del 2013 dirigeix l'Instituto Internacional de Teràpia Holística Biofísica, del qual és també el seu fundador, desenvolupant cursos per a la formació de terapeutes, conferències, tallers i seminaris de creixement personal amb repercussió internacional. Jaume, tria un tema musical per escoltar mentre estem viatjant per al seu llibre.
Bueno, per a mi, Joan Manuel Serrat és una època important de la meva vida, igual que va ser Lluís Llach, també. I Joan Manuel Serrat, hi ha una cançó que es diu A quien corresponda, que me n'agrada molt, perquè és com si diguérem una súplica, un pliego, un plec, que te parla un poc de com me sent, com note les coses, i a vegades la pròpia impotència de no poder fer res respecte a com funciona l'entorn i el que tenim que lluitar per aconseguir eixos canvis.
Un servidor, Joan Manuel Serrat, casador mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona.
Vostè ens diu en aquest llibre que la nostra vida és com un trencaclosques desordenat. Tenim les peces necessàries per aconseguir la nostra realització personal i que tot està dins de nosaltres. Però com ordenar les peces perquè encaixin?
Claro. Eixe és el tema de lo que seria la educació emocional. Nosaltres, per exemple, entenem les coses de dos formes distintes, perquè nosaltres lo que volem és la evolució del ser humà. Entonces, a nivell del ser humà hi ha dos parts importants. Una és l'educació emocional, que és un procés general, és a dir, la gent que ha d'aprendre a sentir. Jo quan doné un curs, que donia a Barcelona temps arrere, un curs d'educació emocional, els faig tancar els ulls i fique una música d'un nen petit, plorant, i a veure on impacta des de tu. I després tens que gestionar aquesta emoció, perquè la gent ha d'aprendre a gestionar les emocions. On me du l'emoció? De la sensació a l'emoció, de l'emoció al sentiment, del sentiment a la visualització del conflicte i a d'aprens del conflicte. I per una altra banda, sí que és veritat que això és un procés més bé individual de cada un, però hi han pedres al camí molt grosses de lo que han viscut o com ho han interpretat. La soledat, l'abandono, els abusos, hi ha una sèrie de coses, la impotència, el fet de que uno no creu que pugui haver un canvi en la seva vida perquè no l'ha viscut. I entonces això fa falta el mètode DIP, accedir a la informació inconscient per liberar el conflicte, i això necessites un bon terapeuta. Com dia Antonio Blay, la oscuridad és la menor presència de luz, però sempre hi ha luz. I això és importantíssim en el ser humà.
Dos equipatges per a un solo viatge, un treball individual de creixement personal que ens porta al canvi intern i d'aquí a la relació plena de parella. Una abraçada, Jaume, com sempre, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Virgínia, a tu i al programa.
Amén.
La brúixola emocional.